El matí de Ràdio Sabadell. El que no us han explicat.
Mireu, ens agrada molt això d'anar seguint sabadellencs pel món i ara mateix en tenim un grup que déu-n'hi-do a Mèxic. Sí, ho heu sentit bé, eh? Crec que estan seguint un eclipsi al cap de colla, eh? El que ho ha muntat tot és l'Arnau Solsona, de Ballestur, i per això connectem amb ell. Arnau, com estàs?
Molt bon dia. Bueno, mexicana, no sé vosaltres
sí,
de quina n'esteu.
Bon dia, bona sí. Nit, aquí hi ha moltes hores de diferència. Què, com ha anat això de que heu acabat a Mèxic?
Bé, era un dels objectius, perseguir l'eclipsi d'enguany, que serà el proper dilluns 8 d'abril, doncs vam determinar amb l'agrupació astronòmica d'aquí a Sabadell doncs que el millor lloc per amb condicions que ens hauria de portar era a terres mexicanes. Concretament anem al nord de Mèxic, ens dirigim, demà ja agafem carretera cap al nord i fem una ruta que se li diu la ruta colonial, però després ens desviem cap a la ciutat de Torreón, que és una zona més industrial, però és on sembla que l'eclipsi tindrà doncs, més bona visibilitat o més durada, si més no. I aquí anem amb els companys de l'agrupació i 40 persones més, bàsicament.
Déu-n'hi-do. Quin dia veu arribar?
Vam arribar el 31, vam estar diumenge de Pasqua i vam arribar i amb el canvi d'hora pràcticament és arribar i dormir i ahir vam estar el primer dia a Mèxic DF, a la capital.
Sí, que veu de fer la mona a DF, eh? Com aquell que diu.
Això mateix, Pasqua i aquí a Mèxic, sí. Aquestes coses passen com passen, vull dir, amb el calendari no ho podem triar.
Clar. Escolta'm, suposo que de camí al destí final també parareu a veure alguna coseta per fer-ho allò més passable o què?
Sí, aquí és on tenim nosaltres la nostra feina i el que li hem dotat en aquest viatge, doncs fem una ruta, com us deia, colonial, que és la part del passat de la colònia espanyola, visitant Zacatecas, Guanajuato, Sant Miguel de Allende, i anem pujant per a la zona minera fins a desviar-nos cap a Torreón, que és la zona més vinícola, i cap a aquesta zona per veure l'eclipsi. Una setmaneta de ruta, diguéssim.
Que xulo. I això què ens hem d'imaginar, Arnau? Piràmides d'aquelles esglaonades o quines construccions espereu veure?
Sí, bueno, de fet, ahir vam veure a Teotihuacán, que tothom que viatgi a Mèxic capital són les que pot veure. Avui visitem el Museu Antropològic, que també el que t'explica és totes les cultures precolombines que es poden veure. Pues, sobretot a Mèxic destaquen, a part dels teotihuacanos, els azteques, que també ara veurem algunes cosetes, vull dir, durant aquests dies d'avui. I sobretot hi ha una part del grup que encara té més dies de vacances i ens allarguem i ens n'anem cap al Yucatán i Chiapas, a la zona del Yucatán i Ribera Maya, és coneguda per el que és la cultura maia. El Museu d'Antropologia aquest doncs, ho expliquen molt bé.
Que bo. I mengeu també allò producte local, gastronomia pròpia de la zona?
Sí, home, Mèxic també destaca amb els últims, ja fa molt temps, per tenir una cultura gastronòmica molt diferent i d'una gran qualitat, amb producte local, doncs sí, quesadillas, tacos i tot el que vulguis. És sempre on anem trobant. Esperem doncs, també provar la varietat gastronòmica aquests dies.
S'ha de vigilar aquí amb l'aigua, allò de la venjança de Moctezuma, que deien que com et despistis...
Sí. No, també s'ha d'anar en compte. Ja hem tingut algú que ja està provant la benvinguda al país. Sí.
Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies, Arnau, per atendre'ns.
Sí, i a vosaltres.
M'agradaria que ens passessis a un dels components de l'expedició, que és l'Àngel Massalles, que és expresident de l'agrupació astronòmica. Àngel, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, bon dia. Amb una mica de nervis esperant el dia 8 a veure què tal ens va tot.
Clar, perquè això suposo que ho heu hagut de preparar amb molta antelació, no? Triar el lloc, les variables que hi poden intervenir...
Normalment, quan nosaltres planifiquem un viatge d'aquests, l'organitzem 2 anys abans, ja comencem estudiar doncs, quins són els llocs més ideals. Primer escollim el lloc i després doncs, ja comencem a tota la part organitzativa i tècnica del viatge, que això ja se n'ocupa a Vallestur, no? Però per escollir el punt, nosaltres mirem per on passa una trajectòria que passa la totalitat de l'eclipse. Això acostuma a ser una franja molt estreta, que pot ser d'uns 60-70 quilòmetres d'ample només, i per tant, si no estàs en aquest lloc, en aquesta franja estreta del terreny, no el veus o no el veus com a total, el veus com un eclipse parcial o així. Per tant, t'has de desplaçar fins a aquesta línia que en diem de la centralitat. Per altra banda, l'eclipse comença que es veu doncs, una punta, després cada vegada va durant una miqueta més. Pensem que la Lluna doncs, és com una bola i la Terra una altra bola, que quan es passen només a la vora una de l'altra és quan l'eclipse doncs, s'allarga una miqueta més i es veu durant uns minuts o uns segons més que no pas des dels extrems. Això li diem la centralitat, no? I nosaltres intentem sempre anar a buscar aquest punt. Però llavors hi ha altres paràmetres que influeixen molt, que sigui un lloc que sigui visible, que sigui un lloc accessible, perquè això et va passar al mig d'un desert o al mig d'un lloc que sigui que no hi hagi no hi hagin ciutats o llocs que et fa molt difícil doncs, el fet de portar-hi un grupet com aquí, que som quasi 40 persones, hi ha d'haver un mínim d'infraestructura doncs, hotelera i tot això és que et permeti això, no? En aquest cas, doncs, nosaltres vam escollir aquest lloc de Torreón perquè les característiques aquí eren molt bones i també una cosa que ens interessa molt és que les condicions meteorològiques siguin bones, perquè si, esclar, s'agafes un dia que tens boira, doncs malament. Això en 2 anys és molt difícil fer una previsió meteorològica i, per tant, com que no es pot fer aquesta previsió a 2 anys vista, el que utilitzem són bases estadístiques, és dir, mirem, per exemple, el 8 d'abril, que és el dia que es produirà aquest eclipse, quin temps ha fet en els últims anys que tenim informació. Llavors es busca, doncs, mira, en aquest punt van tenir un 60% dels dies despejats, en aquest altre punt van tenir només un 40% de dies despejats, doncs ens anem en el lloc que n'hi ha un 60%, perquè hi ha més probabilitats de tenir bon temps, no? Amb tot això, nosaltres fa quasi 2 anys vam escollir aquest punt de Torreón, a Mèxic, i em va fer molta il·lusió quan fa 3 mesos, pràcticament, la NASA va confirmar que ells farien el lloc d'observació oficial d'aquest eclipse i les retransmissions que tenen previstes fer per televisió i tot així, des de Torreón, precisament des del mateix punt que nosaltres havíem escollit. No? Vol dir que l'elecció sembla una mica confirmada que era bona. No? Vull dir que és com saber que la NASA doncs, escull el mateix punt, a mi em fa molta satisfacció, no? I ara, doncs, bueno, estem una mica amb els nervis de veure si realment doncs, això es compleix i realment podem tenir un bon dia i poder fer una bona observació de l'eclipse.
La NASA ha anat darrere de la tria de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. Ho podem dir així, també,
no? Sí, a veure, lògicament no és així. La NASA no crec que s'hagi preocupat gaire per saber el que feia l'Agrupació de Sabadell. Però sí que és veritat que nosaltres ho vam dir fa 4 anys que anàvem aquí i ells ho han dit fa 3 mesos, no? Per tant, cronològicament sí que ha sigut així, no? I ja dic, doncs, la veritat és que hem coincidit en molts llocs, Fa un parell d'anys o 3, doncs, Xile també, el mateix lloc observàvem, ells van aprofitar i van anar a un observatori professional a Cerro Pololo, però nosaltres estàvem pràcticament allà al costat, vol dir que havíem escollit el mateix punt i tal. I a veure, no és cap mèrit tampoc això, eh? Tothom busquem doncs, amb aquests mateixos paràmetres que jo deia al principi, el lloc on la previsió és més bona meteorològicament i on l'eclipse, al ser més a la vora de la centralitat, l'eclipse durarà més. Pensem que aquest eclipse, aquí la previsió és de que en el moment de la totalitat duri uns 4 minuts i uns quants segons més. Per tant, estar 4 minuts a les fosques és, bueno, és espectacular, no? Jo tinc moltes esperances que tinguem bon dia perquè, a més, els astres els tenim amb una disposició tal que podria ser, si tinguéssim molt bona visibilitat, que poguéssim veure pràcticament tot el sistema planetari, tot el sistema solar. Veurem Mercuri, veurem Venus, veurem Mart, veurem Júpiter, veurem Saturn, i a més, per posar-hi la cirereta del pastís, hi ha un cometa, el 12P, que també, si tot funciona bé, el podríem veure aquí. Vol dir que bueno, ens crida molt l'atenció i ja dic que estem com un nen amb sabates noves, no? Esperant l'avent.
Imagino que quan tot va bé, que haurà passat en moltes d'aquesta vintena llarga que em deies que ja heu organitzat, us sentiu uns privilegiats, no?
Bueno, mira, és una mica la nostra afició i, lògicament, doncs, hi ha altres persones doncs, que els agraden altres tipus d'activitats i fan les seves. Nosaltres el que ens agrada és l'observació astronòmica i, en aquest cas concret, doncs, l'observació d'eclipsis total de sols. Hi ha vegades que algú em diu «Ostres, Àngel, però si ja n'has vist 15 o 20, escolta, si tots són iguals i no sé què». I no, no és veritat, no n'hi ha cap d'igual. Tots són diferents, tots tenen matisos diferents. És molt diferent que es produeixi en zona selvàtica. Per exemple, recordo una a Busang, al nord de Zàmbia, doncs en una zona absolutament doncs de sabana africana, o veure en una al desert, en van veure una a Líbia, a Jalu, amb una zona, bueno, ben bé en una zona desèrtica, en temps encara del Gaddafi, que ens va muntar unes tendes i uns llocs impressionants al mig del desert, perquè allò era la nada, pràcticament, i altres vegades doncs, els hem vist en ciutats industrials, altres vegades en poblets petits, l'any passat era a Austràlia, amb un poblet petit d'un extrem que era un poble que tenia uns 2.000 habitants, però que el dia de l'eclipsi n'hi havia més de 20.000 persones observant-lo. O sigui, imagina't multiplicar més per 10 la població d'un poblet, no? que presentin un poble de 2.000 habitants, que te'n presentin 20.000 aquell dia. No? Això crea uns problemes d'infraestructura enormes, però per sort doncs, ja es havien previst i l'organització va ser magnífica. Aquí a Espanya, el 26, el 27 i el 28 hi hauran tres eclipsis que es donaran pels anys subsegüents, alguns en més bones condicions que els altres per poder-los observar, però ja s'està començant a preparar des de la Federació d'Agrupacions Astronòmiques un petit comitè, que jo tindré l'honor també de ser-hi, en el qual estem ja preparant doncs, tots aquests esdeveniments que arribaran també i bueno, els podrem tenir un eclipsi a casa nostra d'aquí un parell d'anys, que no caldrà fer un gran desplaçament i serà una gran oportunitat pel nostre país.
Que bo. Escolta'm, què us emporteu així de maquinària? Càmeres per retratar, per gravar en vídeo,
sí,
per retransmetre-ho?
Bàsicament, sí, telescopis no calen, però hi ha algun telescopi per fer observació, però bàsicament portem càmeres amb teleobjectius de 500 mil·límetres o una cosa així, aproximadament, perquè si no, si agafes més camp, veus un fragment molt petit del sol i nosaltres el que volem veure pràcticament és tot el sol, i no gaire més instrumental. Això, i el que sobretot s'ha de portar sempre són filtres solars, que no són ni ulleres de sol, ni un vidre fumat, ni una radiografia, ni totes aquestes coses que es diuen. No, han de ser uns filtres especials, són filtres especials que només deixen passar un 5% de la llum del sol i, per tant, amb allò sí que hi ha seguretat absoluta per mirar el sol doncs, amb aquelles ulleres posades. Si no, un greu accident que pot provocar és que se't cremin les retines. I això és una preocupació. Per exemple, aquí a Torreón s'està fent una campanya, bueno, a tot Mèxic s'està fent una campanya. Avui, aquest dematí, ara llegia un diari i hi havia una pàgina sencera parlant dels perills de mirar el sol a simple vista i deien, sobretot, doncs, vés cas, vés en els ajuntaments, demana filtres d'aquests, demana aquestes ulleres, són molt baratetes, les venen per menys d'un euro, són unes ulleres de cartró, per dir-ho així, però que en lloc de vidres doncs, porten aquest tipus de filtres que és especial per veure el sol. Aquesta és la preocupació més gran. Esclar, nosaltres, que som tots aficionats al tema, ho tenim molt clar i sabem que és així, però sempre en portem moltes més de les que necessitem d'ulleres, doncs, perquè sempre allà on vas a veure l'observació tens gent de la localitat, del poble d'allà on sigui, que se t'acosten una mica doncs, a veure què feu, i els hi podem deixar ulleres i tot perquè això és molt important. Després nosaltres el que també fem amb els eclipsis des de fa molts anys, prenem una sèrie de dades doncs, per veure la caiguda que hi ha hagut de la lluminositat, la caiguda de la humitat, el vent, que també hi ha uns vents de l'eclipsi que es modifiquen, doncs portem uns anemòmetres per anar mesurant el vent cada X temps i anar-ho veient, la temperatura, que es pot apreciar realment una temperatura com cau en el moment de la totalitat, perquè esclar, et quedes sense sol, és com si de cop i volta se't fes de nit, i després torna a fer de dia, torna a pujar ràpidament i tal. Tot això portem uns aparells doncs, per anar mesurant tots aquests paràmetres i bueno, també ens fa més a mel l'observació de l'eclipsi, que en total dura entre 3 quasi 4 hores, des de que comença fins a que s'acaba, a pesar de que la totalitat, que és la part del mig, que és quan es fa fos de debò, només dura 4 minuts, però doncs, bueno, amb això estem i amb, ja dic, amb un grup doncs, aquest any bastant nombrós de gairebé 40 persones.
Molt bé. Dius que la transmissió la farà la NASA. A quina hora vostra o nostra acabarà sent l'eclipsi?
A veure, la farà la NASA a l'eclipsi, ara t'hauria de dir el temps universal o el temps d'aquí a Barcelona de quan serà. Això serà el dia 8, ho serà passat per la NASA i això... ara ja saps que l'horari solar va dues hores amb el canvi, sí, amb el canvi d'hora del diumenge passat, doncs va dues hores enrere, per tant si ara aquí són les 4 de la tarda solars només són les dues i 19 en aquest cas, doncs això es produirà. No, ara t'ho hauria de mirar amb temps universal, perquè no tinc les tables aquí. Aquí nosaltres el veurem al dematí, el veurem entre les 10 del dematí i les 12 del migdia.
Crec que he calculat que nosaltres ara tenim 8 hores de diferència, si vosaltres esteu allà sí, entre doncs, 10 i 12, doncs nosaltres exactament. Serà les 8 del... O sigui, entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre.
Sí, el que passa és que des de... casa nostra aquest eclipsi no es veurà, eh?
Pues, no, ho dic per enxufar-me al web de la NASA, eh?
Es
no
produirà en aquests moments, exacte. Ara, si el seguiu per televisió per tal, doncs sí, s'ha de seguir aquestes hores, eh?
Perfecte, doncs moltes gràcies, Àngel. Espero que us faci molt bon temps i que ho gaudiu molt.
Moltíssimes gràcies. Vinga, que vagi molt bé, eh?
Una abraçada.
I gràcies pel vostre interès. Adéu, a reveure. Adéu. Adéu, bon dia.